El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
Hola amics, què tal? Molt bona tarda. Ja estem aquí amb aquest programa que és una mica pont entre la darrera temporada que va acabar el juny i la propera que començarem el 15 de setembre. És l'edició número 447 del Setè Art de Thalia dedicat al cinema i al teatre, en el qual tenim el control, com sempre, a Jordi Puy i que us parla avui fins a 6:15 de la tarda amb una versió una mica més reduïda del programa, la Joana Raja. Avui tenim, com sempre, jo me vinc carregada de CDs, de molts papers, ja sé, sóc que no arribarem a posar-lo tot, però jo m'ho porto en plan optimista. A veure, i avui en plan optimista he agafat el diari i m'ha donat una gran alegria perquè he llegit una notícia que dic, ostres, ja era hora, els de l'Acadèmia de Hollywood per fi m'han fet cas als meus 40.000 mails i faxos que porten rebent des de fa diverses dècades. Li donen un Òscar honorífic a la senyora Maureen O'Hara, una de les grans actrius de Hollywood, actriu irlandesa, que als seus 94 anys, per fi, si arriba, esperem que sí, el dia 8 de novembre, rebrà un Òscar de Hollywood. Un premi per al qual l'Acadèmia de Hollywood mai la van nominar. I, bueno, jo avui m'he entretingut a buscar una mica la seva filmografia i, per exemple, doncs, va treballar amb l'Alfred Hitchcock a Posada Jamaica, va ser l'Esmeralda la Zingara amb el Charles Laughton, el seu descobridor del William Dieterle, va sortir ja amb el Jean Renoir a Esta Tierra es Mía, també treballant amb el Charles Laughton, va ser l'heroïna del Cisne Negro de Henry King, va estar també en una pel·lícula de Frank Borzage que es deia The Spanish Main, a les aventures de Buffalo Bill de William Wellman, a Un secreto de mujer de Nicholas Ray o Nuestro hombre de la Habana de Carol Reed. Va protagonitzar pel·lícules molt taquilleres en el seu moment, com Niñera moderna, per exemple, Tu a Boston o Jo a Califòrnia, o De ilusión también se vive. Amb l'autor que està pendent de reivindicar, John M. Stahl, va fer El sargento inmortal i Débil es la carne. I la seva última pel·lícula va ser de l'any 1991 i es deia Jo, tu i mamà. Si tot això no va ser suficient per l'Acadèmia de Hollywood, és que estan una mica segatons, perquè, a més, Maureen O'Hara, i ho he deixat per al final, és la gran heroïna del cinema de John Ford, una pèl roja indòmita i una senyora que va significar i va representar les millors virtuts de la dona fordiana. Ho va fer-ho a partir de 5 pel·lícules, Escrito bajo el sol, Cuna de héroes i les 3 últimes, que només que hagués fet aquestes 3 últimes pel·lícules que ara us citaré, ja li permeten tenir a la senyora Maureen O'Hara un lloc d'honor a la història del cinema. Són Río Grande, Qué verde era mi valle i El hombre tranquilo. Una pel·lícula meravellosa que podreu recuperar a la Filmoteca els propers dies 6 i 7 de setembre i que, bueno, en fi, meravellosa. Aneu a veure-la. Amb El hombre tranquilo ara recordarem la seva banda sonora de Víctor Young. I, per cert, no és que l'Acadèmia m'hagi fet cas, perquè si m'hagués fet cas, també hagués premiat a Richard Wiermark o a l'Eleanor Parker, que anaven sempre amb el mateix paquet de suggerències i que els pobrets van morir en els últims anys i sense Òscar, ni honorífic tampoc. En fi, El hombre tranquilo i música de Víctor Young abocant aquesta gran dama que recollirà per fi un Òscar honorífic, Maureen O'Hara.
Thank you.
altre aniversari que ens farà evocar amb una figura també no tan mítica com la Maureen O'Hara, però que també cada vegada ha anat adquirint més dimensió de culte, l'actriu Jean Seber, de la qual tot just avui fa 35 anys de la seva mort. De fet, potser va morir un parell o dos de dies abans, però avui la van trobar amb un cotxe, amb un carrer de París, morta. Ella havia nascut l'any 1938 i, per tant, la seva mort va ser total i absolutament prematura. Va ser una actriu descoberta per l'Otto Preminger quan tenia només 17 anys, que la va fer protagonitzar la seva versió de la vida de la Juana de Arco a Sant Joan, i després va fer també ell, el mateix director, la va posar a Buenos Días Tristeza. Però, sobretot, la Jean Seber serà recordada com un rostre de tots els cinèfils, com aquella noia americana que venia a l'International Herald Tribune pels carrers de París, amb aquell títol puntal de la Nouvelle Vague francesa que va ser El but de souffle, al final de l'escapada de Jean-Luc Godard. Doncs bé, va tenir també una vida bastant controvertida. Ella es va considerar que la perseguia la CIA i el FBI, es va casar amb l'escriptor que també es va suïcidar anys abans que ella, Romain Gary, i diguéssim que les seves últimes anys doncs no van ser gaire bons. Ara la recordarem cantant amb ella, perquè va fer, dins de la seva carrera no gaire llarga, va fer també un musical a Hollywood, que va ser, per altra banda, un cert fracàs comercial. És el musical La leyenda de la ciudad sin nombre, que adaptava al musical de Broadway Pain, John Bagon, que va dirigir al cinema Joshua Logan. La música la posaven Frederick Loeb i la lletra Alan J. Lerner, i ella ens canta aquesta cançó, A Million Miles Away, Behind the Door. Recordem que la història, que estava centrada sobre la recerca de l'or a l'oest americà, tenia una història bastant estranya per una pel·lícula del western, perquè a la pel·lícula hi havia un trio que formaven el Lee Marvin, Clint Eastwood i ella. Això era bastant insòlid per una història de western, i fins i tot per una història americana que no fos de western. Doncs bé, d'aquella pel·lícula anem a escoltar el tema únic. Ella cantava després amb altres temes, amb altra gent, però únicament ella només cantava aquest tema.
Send back the world, there's too much night for me. The sky is much too high to shelter me when darkness falls. For cabin walls would be just right for me. I need a threshold I can cross, where I can sit and gather moss forevermore. A million miles away, behind the door. Roll up the blinds, there's too much view for me. There's so much space between the waiting heart and whispered word. It's never heard. One room will do for me, where every evening I can stare at someone smiling from his chair across the floor. A million miles away, behind the door. Just doing with my life what life is for.
L'entrevista del dia.
Doncs ahir es va estrenar a Ripollet, a la Festa Major, l'obra Et sona, una obra escrita per Jordi Rodríguez, també dirigida per ell, que és un noi que és autor, és membre d'Amics del Teatre, el grup que l'ha estrenada, i que ara està aquí amb nosaltres i que ens explicarà una mica com ha anat tota l'experiència. Una obra que, per cert, i perquè no se'ns oblidi, demà a les 11 del vespre, al centre parroquial, tindrà una segona i potser última funció?
No, la repetim el 5 i el 6 de setembre, el cap de setmana següent.
Doncs, bona puntualització. Jordi, a veure, tu ets la primera obra que escrius?
És la primera obra que escric, no la primera que dirigeixo, però sí la primera que escric.
Pues, anem per el primer, per al treball d'escriure. Això, com se t'acudeix a tu escriure? Vas dir, mira, tinc una idea, el que sigui, perquè ho has fet un curs d'escriptura de teatre, o com va això?
Doncs és una miqueta curiós. Tot això comença fa uns 9-10 anys, quan jo em vaig apuntar a la Sala Beckett amb cursos de dramatúrgia, i en el primer curs que em vaig apuntar, la primera pregunta que em van fer el primer dia és: vosaltres heu acabat mai d'escriure alguna cosa? I el verb acabat, vale, perquè tothom ha començat a escriure alguna vegada una poesia, una novel·la, una carta, no? I ho hem deixat a mitges. El verb acabat va ser molt punyent, molt significatiu. I aleshores em vaig proposar que sí, que aquella vegada, aprofitant el curs, com a excusa del curs, l'acabaria. No vaig fer un curs, en vaig fer dos o tres més, val? Durant aquella època en vaig fer uns quants, però el meu propòsit en tots els cursos era que els exercicis del curs em conduïssin a acabar alguna cosa que jo pogués tenir conclosa. I va ser així, vaig acabar els cursos amb una cosa que estava composada de retalls de tots els exercicis que havien treballat durant els cursos, de totes les propostes que els mestres, amb la Victoria Sprungel o el Carles Batlle, ens anaven guiant, doncs va ser un collage. Evidentment allò no tenia gaire sentit perquè com a collage li faltava continuïtat, li faltava un fil conductor, etc etc. Però si més no ja tenia un volum de feina feta que podia començar a servir per alguna cosa. Aleshores me'n vaig anar de vacances jo sol en una casa rural durant una setmana, vaig agafar tot aquell material que estava composat d'esbossos i de trossos i de fragments i vaig intentar donar-li aquesta continuïtat, val? I aquest fil conductor que jo creia que li faltava. Es va acabar, la vaig deixar llegir uns quants companys de teatre, ells em van donar la seva opinió, vaig tornar a treballar amb aquestes opinions i al final es va concloure l'obra Et sona. I allò va quedar amb un calaix. 7-8 anys després la vaig recuperar i vaig dir, ostres, aquesta feina es podia recuperar. Però, clar, donar una obra d'aquestes a algú perquè te la dirigeixi, primer que és una miqueta pretensiós, segon que costa molt perquè a l'altra persona li ha d'agradar tant com a tu t'agrada, que ets el pare de la criatura, per tant vaig decidir fer-ho jo mateix, és a dir, jo me lo viso i jo me lo como. I a més t'he de confessar que a tu i a mi que ens agraden els musicals, aquesta primera versió d'Et sona era un musical. És a dir, l'obra estava escrita en format musical, amb extensió musical.
Però les cançons no les anaves a fer tu?
Les cançons també estaven la meitat fetes.
Aha, la lletra.
Sí, 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 sí. Sí. Pensa que som amateurs. I aleshores, com amateurs, la música també havia de ser amateur. Jo no em puc permetre pagar un músic professional que em faci la música, però conec a gent que me la podia fer i que es va oferir amablement a fer-me-la. Al mig del projecte, per tres vegades consecutives, el músic se'n va desencantar, ho va deixar córrer. Evidentment, aleshores tu no pots pressionar perquè no és algú que contractes. I em vaig donar compte que, clar, construir un musical era molt difícil perquè, evidentment, hi havia de tenir algú amb compromís i amb professionalitat darrere per la part de la música. I després algú aquí que et dirigís els actors amb la part musical. Jo m'atreveixo, amb la meva modèstia, a assajar-los i a dirigir-los com a actors, però no com a cantants. Tot plegat que aleshores el que vaig fer és reconvertir-la, quan vaig decidir dirigir-la aquí a Amics del Teatre, a una obra de text. Vaig suprimir les cançons que estaven fetes i vaig retallar aquelles coses pròpies de musical, és a dir, quan la història avançava a través de la música, doncs vaig suprimir-ho, vaig afegir-ho en el text, perquè la història continués avançant en el text, i va sortir el que va sortir i el que ahir vam presentar per primera vegada al públic.
Per tant, abans d'entrar a parlar del que ara has presentat, podria haver-hi la possibilitat que en un temps ho recuperessis en via musical, fins i tot potser presentar-lo en algun teatre de petit format de Barcelona o aquests, que poden a vegades acullen projectes així, no?
Això seria un somni, a mi m'encantaria.
Bueno, els somnis sempre es poden complir, no s'han de renunciar mai, eh? Per tant, bueno, llavors, amb aquesta, diguéssim, ja reescritura, quan has fet tot el d'allòs, és l'obra que s'ha estrenat.
Correcte.
Com la definiries tu? Una comèdia, un drama, una cosa mitja-mitges?
Mira, jo la defineixo...
Jo no l'he vista, per tant no et puc jutjar.
Correcte, correcte. I m'agradaria que les persones que no l'han vist tampoc tinguessin una idea molt preconcebuda del que van a veure, d'acord? M'agrada molt escoltar el que diuen les persones que l'han vist. I al final trobo que se senten com quan un va a un spa, d'acord, i es banya constantment amb una piscina d'aigua freda i després amb una d'aigua calenta, amb una d'aigua freda, amb una d'aigua calenta, precisament per relaxar el cos. Doncs crec que emocionalment la gent surt del teatre exactament igual que el cos es queda en un gimnàs o en un spa quan es contrasta, val, amb temperatures diferents. És a dir, jo la gent sé que riu molt i si hi entra sé que gasta forces paquets de Kleenex.
Però perquè se pixen de riure, sí, o perquè hi ha una mica de drama?
Per les dues coses, per les dues coses. Els ofereixo els dos plats en el mateix menú.
I què te sembla més difícil per tu com a autor? Aconseguir l'efecte de, diguéssim, de la part de la comèdia, que a vegades diuen que la comèdia és molt difícil de fer per aconseguir l'efecte còmic i la mesura exacta del gag, o la part dramàtica, que per un com a autor,
Saps què em passa? Que és difícil deslligar-me de l'actor que sóc, perquè jo realment, a mi el que m'agrada és actuar. Quan jo estava escrivint, m'estava imaginant a mi mateix fent allò que estava escrivint. I inevitablement m'estava imaginant a mi mateix dirigint a altres companys, perquè evidentment jo no podia fer tots els papers, fent allò que jo estava escrivint. Amb la qual cosa és molt difícil separar quan jo escrivia un gag, la part d'actor, la part de director i la part d'autor. Tu escrius un gag perquè essencialment a tu et fa gràcia. Després allò ho transformes en 3D, li dones volum, li dones un cos, li ofereixes el text a una altra persona que potser l'acudit no li fa gens de gràcia. Si no li fa gràcia a l'actor, no te'l podrà defensar mai. Si no te'l defensa, evidentment el públic, que és l'altre punt de comunicació, tampoc el percebrà. Aleshores, clar, la dificultat rau en que des del principi fins al final li faci gràcia a tothom, tant a l'autor com al director, com a l'actor, com al públic. On està el punt més difícil d'aquesta cadena de mantenir-la? Sincerament, no t'ho sé dir, però potser està en convèncer l'actor que allò que està dient als altres els hi farà gràcia.
Sí, això ja és la tasca del director.
I és la tasca del director. Perquè, clar, com a autor, és una feina sola, per tu mateix, amb la qual allò que escrius... Ostres, a tu sí que et fa gràcia, per això ho estàs escrivint. I tu llegeixes tres vegades i potser la tercera comences a dubtar, això farà gràcia, però la primera impressió, allò que tu vas sortir de dins, sí que et feia gràcia, i ja està, i ho deixes en el paper. És després quan algú automatitza, no? Quan algú que ho llegeix diu, ai, això, i quan algú ho veu diu, ai, això. Per tant, convèncer els altres que allò que tu, de manera individual, sí que et va fer gràcia, jo crec que aquesta és la part més difícil, però no és la part d'autor, és la part de posar-ho en forma, diguéssim.
I llavors, dins d'aquest procés, l'autor ha pogut acceptar alguna mena de suggeriment o improvisació o canvi fet per algun dels actors o alguna cosa en aquest aspecte?
A l'autor, evidentment, com que el director el coneixia perfectament... doncs li va donar carta blanca en aquest sentit, val? De fet, a mi m'agrada dirigir els actors suprimint tot allò que sobra. És a dir, a mi m'agrada dir-los, i vosaltres sou com blocs de pedra, i a dins hi ha una estàtua perfecta. Ara hem d'eliminar tot allò que sobra. Ara, si no m'oferiu el bloc de pedra, jo no puc posar res. És a dir, jo no puc posar res...
Has d'esculpint.
Exacte. O sigui, suprimir allò que vosaltres no acabeu de fer del tot correcte o no acabeu d'arribar, jo puc suprimir, però jo no podré afegir res. És a dir, jo us puc ajudar a eliminar allò que sobra, però no us puc posar res del que falta. Aleshores, en aquest sentit, si els actors em van més enllà d'aquest bloc de pedra i ells em juguen molt i em porten molt, a mi m'ho donen molt fàcil, perquè jo l'únic que he de fer és dir perfecte, això perfecte, perfecte, això no. Aleshores l'únic que he de fer és triar de tota la gamma de possibilitats que m'ofereixen allò que sí i allò que no.
Quan tu escrivies l'obra, més aviat quan feies la reescritura, aquí en els últims temps, ja tenies pensat amb els actors i actrius que te l'anaven a fer?
Mira, si dic la veritat, quan escrivia l'obra no coneixia a molts dels actors que ara m'han fet l'obra. De fet, jo vaig voler fer una miqueta de trampes amb aquesta estrena. Normalment aquí, en els grups de teatre, normalment el director el que fa és que proposa, quan toca, que vol fer aquesta obra en determinada data, això va ser el setembre passat, i aleshores es posa en contacte amb qui ell creu que encaixa millor amb els papers i li ofereix l'obra. Si l'actor o actriu saber a fer-la, doncs perfecte, perquè aleshores la primera tria ha estat l'encertada i tot funciona bé. Jo ho vaig fer al revés. Vaig passar l'obra a tota la companyia i vaig obrir, val, la selecció. És a dir, qui vulgui participar, que m'ho digui. Jo li diré que sí. Per què? Perquè si algú et ve il·lusionat amb un paper perquè li ha encantat aquell text, a mi em fa la meitat de la feina. Mm-hmm. Jo només he de fer l'altra
meitat.
Això
vau fer-ho després, per exemple, d'una lectura de l'obra o alguna cosa així?
Cadascú se la va llegir. Jo la vaig enviar per mail, és a dir, cadascú la tenia a casa seva. Hi ha gent que se la va llegir, hi ha gent que no se la va llegir, hi ha gent que se la va llegir i no li va agradar, hi ha gent que sí que se la va llegir i li va agradar, i aleshores hi ha gent que se la va llegir i li va agradar i es va apuntar al carro. Val? Mm. I aleshores vaig demanar, a més, que quin personatge dels que sortien li agradaria. Perquè si a més quadrava físicament i a mi m'encaixava, no el 50, el 75% de la feina ja estava feta. Vale? Faltava molt poc, aleshores, sí, per fer.
I van haver-hi baralles per algun personatge?
No van haver-hi baralles. És curiós, de la meitat, vaig aconseguir la meitat dels personatges van sortir d'aquesta selecció voluntària, diguéssim, i l'altra meitat els vaig haver d'anar a buscar. Mm-hmm. Amb la qual és una cosa completament aleatòria. Uns no els vaig triar i els altres, com que els vaig haver d'anar a buscar, en algun principi tu podries pensar, ostres, potser tampoc són els que tu voldries, perquè com que els has d'anar a buscar, has d'anar demanant, si us plau, vol sortir, vol sortir, mm-hmm, vol sortir. Ara et puc dir que crec que no hi hauria cap actor que m'ho hagués fet millor en cap dels personatges que hi van sortir a l'escenari.
De quants actors estem parlant?
L'obra inicialment són 8, vale? Al final me'n surten 10. Me'n surten 10 perquè durant el transcurs de l'obra, com tu bé has dit abans, l'autor i el director han estat molt ben comunicats, d'acord? I aleshores hi han hagut dos adquisicions noves que m'han fet dos papers petits, vale? Però l'obra està pensada per fer amb 8 personatges.
I l'autor i el director, en aquest cas, no han sortit com a actor?
No,
vale.
No.
Vale. Llavors anem a parlar ja de l'obra, perquè a veure, més aviat del tema. Quan vam parlar de fer aquesta entrevista, tinc aquí el que em vas escriure, que anava, diu, l'obra explica la història d'un autor teatral que no és capaç d'acabar la seva peça, que en aquest cas no seria el teu cas, no? I els seus personatges que se li revelen, mentre la seva vida personal no va gaire millor. I dius, es barreja ficció i veritat, teatre dins el teatre, cosa que per altra banda també és força ambiciosa. Això ho poso jo, I ens fa riure i ens encongeix el cor, una mica de tot, vaja, com la vida mateixa. Com allargaries tot això una mica per motivar que la gent doncs vingui? Perquè a mi hi ha coses que m'agraden, això per exemple del teatre dins el teatre, la combinació de ficció i realitat, molt maco tot, no?
Jo suposo que vaig escriure una obra, val, que a mi m'hagués agradat anar a veure, val? I a mi m'agrada que em sorprenguin, és a dir, que no sigui previsible. Fixa't que el que estic dient és molt pretensiós, vull dir...
Escolta, les ambicions són il·limitades,
Exacte, però a mi m'agrada que a tothom li agrada que em sorprenguin, vale? Que hi hagi girs en l'obra, que m'ho passi bé rient, però que m'ho passi bé plorant. És a dir, hi ha molts drames a la tele que són totalment seguits per molta gent perquè ens agrada, de vegades, banyar-nos en aquesta aigua freda, que és el drama, i sortint també reconfortats, no? Potser una miqueta és perquè el drama el pateixen els altres i jo me'n puc anar tranquil·lament a casa després, dient, ostres, que bé que estic, he vist un drama, m'he reflectit aquí amb coses, però jo, afortunadament, puc sortir del teatre i això no ho pateixo, ho pateixen uns altres. Igual que la comèdia, al final la comèdia ens fa gràcia perquè qui rellisca amb la pell de plàtan és algú altre, és un tercer, no som nosaltres. I per això ens fa riure, no riem mai quan som nosaltres els que rellisquem, evident, no? Bueno, al final, jo el que i el títol de l'obra et sona és perquè jo crec que la majoria de les coses ens sonen, les coses que passen allà. Cert que estan pintades en forma de caricatura, val? Però la caricatura també té aquesta gràcia, no? Que tot t'ha de sonar. Aquell nas una miqueta més gran, aquella boca una miqueta més encongida, aquells ulls una miqueta més estirat, però jo el que explico són coses que ens poden passar a tots. I la part de drama, doncs evidentment aquesta és la que toca més de prop perquè no li pot passar, ens passa a tots contínuament i cada vegada hi ha més casos, per exemple, de gent que està malalta o gent que passa un mal moment, tots tenim exemples d'aquests, amb la qual no pots anar allà de manera neutra i sortint diferent, és impossible.
A partir d'aquestes frases que tu em vas escriure, a mi doncs, em van venir determinades referències teatrals o cinèfiles. Mm-hmm. Per exemple, a nivell del teatre, quan parles d'un autor o amb la rebel·lió dels seus personatges, evidentment penses en el Pirandello.
Correcte.
I sis personatges en busca d'un autor.
Correcte.
També poses teatre dins del teatre i penses en Pel davant i Pel darrere, que és un gran hit del teatre català. Mm-hmm. Bueno, és l'obra americana, però vull dir que aquí s'ha fet moltes vegades. I a nivell de cinema, doncs, tens, per exemple, Eva el desnudo, que és una altra gran pel·lícula sobre el teatre del món del teatre, no? Mm-hmm. I em recorda't que jo te vaig dir, ostres, ja tinc un tema musical per posar-te, que serà el d'aquest musical City of Angels, on un personatge, diguéssim, que se li revela el ser guionista de cinema negre.
Correcte.
Fins a quin punt, quines serien, diguéssim, les teves referències a l'hora d'escriure i tot això?
Les meves referències conscients em són difícils de concretar, val? És a dir, quan tu em vas parlar, per exemple, d'aquesta obra musical, jo la vaig anar mirant seguida, perquè m'encanten els musicals com a tu, vaig anar a internet, vaig mirar, dic, hosta, que xula, no la coneixia. I vaig veure una cosa curiosa que jo també utilitzo a l'obra. Dic, mira, sembla que me l'hagi copiat.
Mm-hmm. Val? Bueno, això no ho sabrà ningú, eh?
No ho sabrà ningú. Home, espero que aquest programa l'escolti algú.
Sí, home, sí. Bueno, jo sí que ho sabria, perquè l'he vista, no? Però bueno.
Però en qualsevol cas, vam fer alguna prèvia i vam fer un teatre fòrum abans de l'estrena, l'11 de juliol vam fer uns assajos oberts en públic i va haver gent que em va comentar t'has reflectit o copiat o emmirallat o inspirat amb els sis personatges en busca d'autor del Pirandello, i la veritat és que és una obra que tinc pendent de llegir però que la tinc allà a la capçalera, no me l'he arribat a llegir. Mm-hmm. Sé de què va, eh? Vull dir que sé de què va, amb la qual jo suposo que en realitat en aquests exercicis que et deia abans que vaig fer en el curs de dramatúrgia una miqueta vaig buidar tot allò que tens dins. I el primer que li passa a un autor novell, sobretot com era jo en aquell moment i com sóc ara, és la por a la pàgina en blanc.
Uh-huh.
I la por a la pàgina en blanc és què dic.
Uh-huh.
I en aquell moment no saps què artic... És a dir, si tu no tens la feina feta de dir no, jo és que tinc molt clar que el que vull parlar és dels viatges a la Lluna. Val, ja tens un fil conductor. I dins dels viatges de la Lluna vull parlar concretament dels russos. Perfecte. Mm. I dins dels russos vull parlar de la gossa Laika. Mm. Perfecte, anem concretant. Mm-hmm. En aquell moment jo l'única pretensió és acabar una cosa. Mm-hmm. Amb la qual tenia una pàgina en blanc i un objectiu molt pretensiós que era acabar una cosa.
Mm-hmm.
Quina era la meva màxima por? Doncs que allò se'n descontrolés. I suposo que inconscientment els personatges els vaig anar deixant parlant sols. I va ser un exercici de crear uns personatges que anaven parlant sols. I els personatges anaven cridant uns altres personatges. I al final va sortir el que va sortir. Val? Mm. Però conscientment, si tu ara em dius si m'he mirallat amb això o amb allò altre, no et puc trobar un referent clar.
En qualsevol cas, el que no has acabat d'explicar per una petita interrupció meva és la teva referència involuntària al City of Angels quan la vas descobrir per internet.
Sí, a City of Angels hi ha una cosa molt curiosa que és que quan actuen els actors d'una determinada manera, no expliquem tampoc molt el musical, mm-hmm. val? És en blanc i negre.
Mm-hmm.
I quan actuen d'una determinada manera és en color.
Mm-hmm.
Val? I és molt curiós. I aquesta referència al color jo també la utilitzo. És a dir, al principi de l'obra, l'autor... representa que només té unes planes amb esbossos concebudes de l'obra. Per tant, els personatges estan molt poc definits, estan només esbossats. Quin és el color neutre per excel·lència? El gris. Uh-huh. Amb el qual els personatges em surten vestits de grisos. I mentre evoluciona l'obra, els personatges van canviant aquest vestuari i ja es van vestint de color perquè agafen un volum, uh-huh. agafen una personalitat,
uh-huh.
concreten molt més la seva manera de uh-huh. ser. Això és molt... Aviam, és molt... anava a dir difícil de percebre.
Mm-hmm. No, no pensis.
Però
bueno, és un bon toc de director.
Em va agradar, és a dir, al principi no sou res, mm-hmm. encara no sou res, sou grisos
sí, sí, sí.
En la gamma de colors.
I l'autor es va creant.
Mm-hmm. Val? Aleshores, sí que em van fer en aquest teatre fòrum del juliol una pregunta de per què anaven tots vestits de grisos. I llavors, si em van preguntar el per què, potser no es va percebre del tot la meva intencionalitat.
O potser sí, per això t'ho van preguntar. Perquè és clar, si tu vas posar tots els personatges vestits de gris...
Tots de grisos, sí.
Potser ja sona, diu, ostres, per què van tots de gris? Ja té una motivació, no?
Sí, sí.
O sigui que, per tant...
I la idea bàsica era aquesta, és a dir, en el moment en què es comença a esbossar un personatge no ets res, ets una línia, ets un fil, ets un gris, ets un punt. i després ja vas agafant volum. I passa una miqueta com a aquella obra, no? Quan els personatges es comporten...
Bueno, aquí a l'obra el concepte és quan la pel·lícula, quan representa que estan fent pel·lícula de cinema negre, és en blanc i negre, com és el cinema negre dels anys 40, bàsicament. I quan passa la realitat amb les dificultats de l'escriptor guionista, és en color, perquè la vida és en color.
Correcte. I a més, el paral·lelisme amb l'obra, i acabo amb aquest tema, és que els actors, els personatges, millor dit, actuen de dues maneres. Quan estan lligats al text de l'autor i quan estan lliures. És a dir, quan van sols en la imaginació de l'autor. Aleshores, ja la part en blanc i negre seria quan els té lligats amb el text, no? La part en blanc i negre del City of Angels seria quan el text està escrivint-lo a l'autor, i la part de color és quan els personatges parlen sols, inspirant a l'autor de manera lliure. Vale? Doncs es rebel·len, els personatges volen anar per una banda mentre els autor els vol fer anar per una altra, etc.
Per tant, a Edson hem d'entendre que tenim uns actors que fan dos personatges, el que seria el personatge a la vida real i el personatge que els toca interpretar a l'obra que se suposa que tu estàs escrivint. Es veu com se representa l'obra o com aquesta es crea l'acció teatral que escriu l'autor de la teva obra?
Es veu, el que passa és que l'obra en si és només una excusa per lligar la gent a la part còmica de l'altra obra. Vale? És metateatre, no, això? És a dir, tinc una part de comèdia que no és important en si, és igual, la podríem suprimir perquè no és la història important que s'està explicant, però és la part que lliga a la comèdia, la part que lliga a l'aigua calenta, la part que lliga a riure. Val? I la història realment forta és la més dramàtica, diguéssim, és la que...
Passa a la vida real.
Exacte, val? És a dir, a part dels personatges hi ha un autor i una parella que, t'explico un secret, vale? Són els dos únics que no tenen nom en l'obra. Potser ningú ho ha percebut perquè ningú m'ho ha comentat, però mentre els personatges tenen nom concret, es diuen Marta, Xavi, Núria, etc., l'autor i la parella mai es refereixen a ells pel seu nom, no en tenen. Precisament, tornant a contrastar la part real de la part imaginària. La part imaginària la concreto amb noms i la part real la deixo sense noms, perquè cadascú es pugui mirar allà a si mateix, no?
És que tenim que anar acabant ja. A veure, a nivell de escenografia i això, quin treball heu fet? No sé si has dissenyat tu o has treballat amb col·laboradors.
També l'he fet jo, el disseny, vale? Després m'han ajudat a materialitzar-la el Joan Nonell i el Francesc Vilaró, que són uns cracs de l'escenografia. I el que vaig fer va ser una cosa com molt minimalista i jugant bàsicament amb tres colors, el vermell, el blanc i el negre. Aleshores treballo amb un fons de cortina negra, però construeixo una habitació amb dues portes, que les portes només són marcs. Només hi ha marcs de porta, no hi ha la porta física. I tots els objectes que surten són d'aquest color. L'escenografia és una habitació que està alçada a un pam, hi ha unes catifes i tot jugues amb aquests colors. Personalment també estic molt content de l'escenografia perquè és molt agradable de veure, és molt funcional, no té cap mena de complicació ni mecànica ni tampoc de volum, i crec que compleix exactament la funció que se li volia donar a l'obra.
I els canvis de decorats es fan, potser es marquen a través de la il·luminació o...?
Els canvis de decorats són en viu, val? Durant les transicions de les escenes, senzillament es canvien dos cadires i estem en un altre lloc, es canvia una taula i estem en un tercer lloc, es canvia un penja-robes i crec que s'entén prou bé que estem en un lloc diferent, en un ambient diferent i tornant a l'obra, la majoria de l'obra es desenvolupa en la ment de l'autor. Per tant, l'autor se l'imagina a casa seva, amb la qual casa de l'autor, que és aquella habitació que representem, serveix per tot.
Bueno, i ja pràcticament, la veritat és que el que expliques és un projecte doncs ambiciós, i jo vull que la gent que s'escolti no solament entengui, tingui això present, però també que ho ha fet un grup de gent que és amateur, en el qual s'ha treballat, tu has dit que vau començar a treballar al setembre, o sigui, són treballs de mesos, però amb assajos, suposo que unes quantes hores a la setmana, combinant-ho amb la jornada laboral o d'estudis, i que això s'ha de tenir en compte, però que com va anar, per exemple, l'estrena ahir?
L'estrena ahir va anar molt bé, va anar molt bé. Jo tinc la sort de comptar amb uns actors que s'hi han posat molt al coll, que s'ho han passat molt bé, que ens ho hem passat molt bé, i quan un s'ho passa bé fent alguna cosa, evidentment fa passar bé a la gent que està a baix. Jo considero que puc estar molt orgullós, val? Clar, soc molt poc objectiu, no?, al dir aquestes coses, perquè soc el pare de la criatura en tots els sentits, des del principi fins al final, però estic molt content de la feina feta. La gent crec que ha estat molt contenta perquè les crítiques més grans que rebo és lo afectats que surten. I si he aconseguit arribar, és el millor, el millor premi.
A nivell d'emoció.
Exacte, a nivell emocional és el millor premi que pots, que pots tenir, no? És a dir, no surts indiferent de l'obra, val? És a dir, hi ha gent que diu, ostres, que m'he passat rient tota l'obra i després mira quants clínics he gastat aquí plorant. És un piropo cada vegada que em diuen aquestes coses. La pega màxima que tinc és que el teatre amateur es va veure poc. I aleshores, de les 207 localitats que tenim, només en teníem plena 65. I aquest és una xacra que tenim tots els amateurs, bueno, tenen els professionals,
també,
evident,
també.
Sí. Val? Però és una pena que el teatre del poble, que no n'hi ha molts, pràcticament som dos o tres companyies aquí en el poble, que sent tanta gent en el poble, doncs 207 localitats costi tant d'omplir-les.
Demà en queden encara?
Demà en queden, en queden pel dia 5 i en queden pel dia 6.
Demà és a les 11 de la nit.
Demà és a les 11 de la nit, com marca la tradició la Festa Major de Ripollet.
Sí, quant dura la teva funció?
2 hores i quart.
Ho dic perquè jo, per exemple, pensava anar-hi demà, però jo treballo el dilluns.
Saps què passa? Que també nosaltres treballem el dilluns i t'ho farem el millor possible.
I si la gent vol anar-hi, pot comprar les entrades al mateix centre parroquial una mica abans de la funció.
Correcte, i si demà no us va bé, el divendres i el dissabte que ve, que ningú treballa el dissabte i el diumenge, estareu...
A quines hores?
A les 10.
A les 10. El divendres i dissabte que ve, a les 10.
Correcte.
Bueno, doncs escolta, el poble de Ripollet, un autor de Ripollet que estrena una obra a Ripollet que es diu Et sona? Doncs esperem que us soni també a tots vosaltres. Jordi, moltes gràcies per venir. Molta merda, com es diu amb l'argot teatral, amb les funcions que queden. A veure si demà ens podem veure, si no el cap de setmana que ve, però preferiria anar demà perquè els dissabtes i els divendres sempre jo ho tinc molt complicat. I t'anem a acomiadar doncs, amb aquest tema musical que ja te vaig parlar del juliol, amb el City of Angels, el musical de Cy Coleman i lletres de David Zippel. I el tema que, per cert, un musical que tornarà a Londres aquesta tardor amb un format molt més petit i ja està tot exaurit, en fi. Doncs bé, anem a escoltar el moment, un dels grans moments del musical, que és quan l'autor i el personatge es confronten i un a l'altre li diuen tu no ets ningú sense mi, you are nothing without me. Doncs anem a escoltar-lo, de City of Angels.
Are some gumshoe, you just don't think. Well, get this dumb gumshoe, you come from my inkwell. Is your mouth lonely with one foot in there? Stone, your brain only holds thoughts I put in there. Just what you are, I'll spell out. You are a novel pain. One speck of lint that fell out the last time that I picked my brain. You are so jealous of my track record. Tolstoy, do tell us your feeble hack record. Your weak knees brand you soft and unstable. One small threat and you fold like a card table. You drool at my adventures. Your broads in bed are bored. Go home and soak your dentures. Your pen is no match for my sword. You're nothing without me. I know. You're out of my mind. A show-off, a blowhard. You're equal parts hot air and gall. And no one would doubt me. Without me, you're nothing at all. You're in my plot, I'm still your creator. I call each shot, I'm your private dictator.
You are so thick, you eat, breathe, sleep fiction. I'm your meal ticket, knee deep in cheap fiction.
You gloating ignoramus, you haven't any shame.
Hey, I'm a famous Seamus, and most people don't know your name.
You're not. Care or notice you ever were.
anem al cinema.
Doncs sí, anem al cinema i anem a recordar algunes de les pel·lícules d'aquest estiu, de les que encara estan en cartellera i que algunes doncs, m'han agradat força, altres potser no tant. De totes elles anem a parlar. La cartellera està, com sempre, molt activa i, en fi, de lo que encara sigui així en cartellera o pel·lícules importants com El Niño, que es va estrenar ahir, us parlarem a partir del 15 de setembre. Però, per exemple, hem de recordar doncs, que l'estiu, concretament el 31 de juliol, tancava un altre dels cinemes històrics de Barcelona i potser la que era la Bombonera de la cadena Balanyà, perquè era el més nou, estava construït el 1970. Estem parlant del Club Coliseum, a la Rambla de Catalunya, doncs va tancar i realment és una pena. En canvi, avui, per exemple, el Fotogrames d'aquest mes, per cert, parla de que també tancaran l'IMAX de Barcelona, que encara anuncia programació, però que em sembla que a principis de setembre també tanca. També tancaria llavors l'IMAX de Madrid, i això no són bones notícies. Avui, en canvi, veient el Telenotícies, doncs hem vist que ahir, a la Garriga, i gràcies a una campanya de subscripció popular, han pogut recuperar el cinema del poble, un cine històric que es diu Alhambra i que havia estat inaugurat l'any 1913. O sigui, que ja veieu que el món del cinema, doncs, de les sales de cinema, inclouen doncs, notícies de cal i notícies de sorra. Estem també immersos en l'edició número 71 del Festival de Cinema de Venècia, la mostra, que acaba el cap de setmana següent i que s'ha inaugurat amb molt bona premsa i bona recepció a l'última pel·lícula d'Alejandro González Iñárritu, Birdman. És una mostra amb la qual desfilaran estrelles com Jennifer Aniston, com Al Pacino, ja ha estat per allà Ethan Hawke, de William Defoe estarà per defensar la seva interpretació de Pier Paolo Pasolini a la pel·lícula d'Abel Ferrara. Ahir va estar Peter Bogdanovich fent una comèdia, sembla ser a l'estil clàssic, que no ha agradat gaire, i es presentarà, per exemple, la versió sencera de la pel·lícula Nymphomaniac, més de 5 hores d'una mica empanada eròtica de Lars von Trier, que sembla ser que anirà cap allà. Però vaja, com que aquest any nosaltres no anirem, doncs ja veurem el resultat del Festival de Venècia. I ara anem a parlar d'algunes d'aquestes pel·lícules. N'hi ha tres pel·lícules que us vull citar que ja no estan en cartellera i que a mi m'hagués agradat doncs, que sí que estiguessin perquè són dels títols que considero d'interès. Una és la pel·lícula brasilera El Lobo Detrás de la Puerta, que parla d'una terrible vengança d'una dona contra l'home que es considera que l'ha traït i de la qual és víctima una criatura innocent. Una pel·lícula que juga amb l'avanç de la història aportant sempre informació nova, canviant una versió que ens acaben de portar que crea molta tensió i que realment estava, francament, molt, molt bé i com que és un cinema brasiler que no acostuma a arribar, doncs, per als nostres cinemes, doncs, en fi. El seu director es diu Fernando Coimbra i potser, doncs, convendrà seguir-li la pista. També m'he sap molt greu que encara no estigui en cartellera una pel·lícula que es va estrenar a principis de juliol que va aguantar unes quantes setmanes però que no ha arribat, doncs, per exemple, perquè pogués viure tot el drama que s'està visquent a la franja de Gaza. La pel·lícula es diu Omar, és el director Hani Abu Tahat Assad, que ja ens va fer Paradise Now, i és una història molt colpidora, de fet és una història d'amor que se desenvolupa doncs, amb les dificultats importants que té que veure un noi per veure la seva estimada quan ha de saltar al mur que els d'Israel els hi han col·locat. I entremig hi ha tot el que seria, per una banda, la forma que té d'actuar el govern d'Israel per aconseguir que dels palestins aconseguir doncs, traïdors i xivatos, i les dificultats dins dels propis palestins quan aquesta ombra de sospita i de traïció, a vegades de forma injusta, doncs s'insereixen en les ments. És una obra, una pel·lícula que també te va atrapant amb una tensió que és creixent, que t'exposa de forma, amb petits detalls i pinzellades, però de forma molt realista, la vida duríssima que es viu a la franja de Gaza, amb les dificultats quotidianes. Penseu que, a més, està rodada en una teòrica època de pau. Imagineu com pot ser a partir d'ara, amb els més de 2.000 morts i la destrucció gairebé massiva que ha partit per part de l'exèrcit d'Israel. I que, a més, com us dic, també aquí la tensió va increixendo i que acaba amb un d'aquells finals que se te queden clavats a la ment per molt, molt de temps. És una pel·lícula que va estar nominada a l'Òscar aquest any amb l'apartat de millor pel·lícula estrangera, sent la primera pel·lícula palestina que rebia aquest honor, però tenia que competir amb La gran belleza del Sorrentino, doncs a la qual ho tenia una mica xungo. Però realment és una pel·lícula esplèndida que va guanyar el premi del jurat de la secció una certa mirada al Festival de Cannes de l'any passat i que tant de bo doncs, funcioni i com hauria de funcionar doncs, amb els circuits de cinemes de cineclubs i després més endavant doncs, esperem que en les televisions. La pel·lícula es diu Omar i val molt la pena. I l'última d'aquestes pel·lícules que ja no estan en cartellera i que a mi em van agradar està una pel·lícula espanyola que es diu La Cueva, dirigida per Alfredo Montero i que parteix d'una història de terror, però una història de terror quotidià. Hi ha diverses pel·lícules a la història del cine que estan ambientades en coves, La Caverna i algunes així, i sempre parteixen de la mateixa hipòtesi. Uns personatges que entren i què passa? Doncs es troben a uns certs diabòlics, perquè hi ha una maledicció o perquè hi ha uns éssers prehistòrics que han sobreviscut allà i tenen per costum doncs, menjar-se. O sigui, si troben uns humans, doncs aquests es converteixen en el seu aliment. Doncs no, La Cueva no parteix res d'aquestes coses de ciència-ficció, sinó d'una cosa molt més quotidiana i realista i que quan la veus penses, hòstia, això ens podria passar qualsevol de nosaltres. Com és entrar en una cova, en aquest cas de Formentera, que és on s'ha rodat la pel·lícula, i no poder sortir perquè has trobat les precaucions mínimes, no has tingut, vaja, aquestes precaucions mínimes de marcar el camí i tenir l'autoconfiança de dir, podrem sortir sense cap problema perquè jo m'oriento molt bé, com diu un dels personatges, que a més, per altra banda, com hem vist, són nois una mica celebrats. I què passa? Doncs que les hores passen, no troben el camí de sortida, a la poca aigua que han entrat, que han portat en si, se va acabant, i va sorgint la tensió, la deshidratació, la por i l'angoixa, i això, com a espectadora, també t'angoixa. A més, té una durada de 80 i pico de minuts, està tota ella filmada a partir del que seria l'experiència d'un nen, d'un noi dels nois que entra amb una videocàmera i els telèfons mòbils, i en certa manera doncs, és una mica seguint la línia que va marcar doncs, el projecte de La Bruja de Blair. Una pel·lícula que també convé recuperar. I ara sí que anem a parlar d'altres pel·lícules de menor o més interès que encara estan en les cartelleres. Seguint amb el cinema espanyol, per exemple, teniu Open Windows, la pel·lícula del Nacho Vigalondo que juga també amb les pantalles d'ordinador i a partir de... el que li passa a un noi, en aquest cas a l'Elijah Wood, que diguéssim que entra amb una pantalla equivocada, una mica perquè li diuen que faci i que després es veu que no es pot sortir i es veu tot immers en una situació també de tensió que van provocant personatges que sembla que agafen la personalitat d'altres personatges. Jo la veritat us he de confessar que em vaig fotre un embolic de mil collons, i perdoneu l'expressió, perquè no m'aclarava en tot el que passava a nivell informàtic a la pel·lícula. Potser s'ha de ser una mica doncs, això, coneixedor de la informàtica, però jo és que no m'aclarava i la pel·lícula em va acabar cansant una mica. Aquest estiu també s'ha estrenat, i encara està en cartellera, la pel·lícula holandesa Bormann, una pel·lícula d'un senyor que es diu Alex van Vermeerdam, i que l'any passat va guanyar Sitges. Jo no la vaig veure llavors, i clar, evidentment tenia molt interès en veure-la, i a mi m'ha decebut bastant, m'ha semblat una pel·lícula molt estrambòtica. Aquest Bormann del títol és un senyor que va aquí amb barba, i que quan comença la pel·lícula, per exemple, ell i dos acompanyants més estan com visquent enterrats a terra i surten, perquè tres persones, que se suposa que és un alcalde, un capellà, bueno, venen representant en pla metafòric els poders fàctics de la ciutat, els estan perseguint. I penses, hòstia, aquesta gent ha fet alguna cosa dolent. Doncs sí, se suposa que ho han fet i han creat tensió. Però després de tot això se n'oblida. I aquests personatges connecten amb una família de molt burguesa, benestant, que té una casa així molt aïllada i comencen també a fer de les seves. Coses que impliquen, doncs, des de matar amb un senyor que va demanar una feina de jardiner a la casa o al metge de capçalera de la família. Metge que maten amb un tret a la seva consulta. Bé, totes aquestes coses no provoquen la més mínima alarma social. I ells poden anar fent de les seves, que és, en plan una mica com el teorema de Pasolini, doncs, diguéssim, apropiar-se, vampiritzar la personalitat d'aquesta família, fent-los canviar d'actitud i, evidentment, fent coses que potser amb la seva vida i amb el seu seny no farien. És una pel·lícula bastant excèntrica que a mi no em va acabar de convèncer. Tampoc m'ha convençut gaire aquesta comèdia nòrdica sueca, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, una pel·lícula que adapta un best-seller literari que es veu que ha tingut molt èxit i que és això, literalment, un senyor pràcticament de 100 anys, que està en una residència, que un dia agafa la finestra, surt per la finestra, se'n va passejant i amb la seva fuga, que ni ell és conscient de que s'ha fugat, va provocant tot una... té una sèrie de trobades i provoca una sèrie de coses pura i absolutament casuals que conjuguen molt amb l'humor surrealista, que tampoc t'acabes de creure i que a mi personalment, amb el to que té, que no vaig connectar gaire, tampoc em va motivar com per llegir la novel·la. puntazo d'aquest estiu, que a mi sí que m'ha agradat moltíssim i que encara podeu recuperar als cinemes. Un toque de violència, una pel·lícula del director xinès Jin Zhangke, del qual aquí s'havia estrenat Naturaleza Muerta o el documental El Dong, i que en aquest cas ha fet una pel·lícula de realista, una pel·lícula que es podria qualificar de sèrie negra, si atenent doncs, que és una pel·lícula en la qual hi ha assassinat, hi ha violència, i que intenta, i això per mi és el més important de la pel·lícula, reflectir la societat xinesa actual, una societat que sabem que és molt pròspera, que ha crescut molt, però que també això implica, si té una cosa positiva per allà, però també hi ha una part negativa, i és que també hi ha tensions socials. I a partir de diferents successos que han esdevingut en diferents províncies xineses, el director s'ha inspirat i ha fet viure les històries dels seus personatges. De fet, són 4 o 5 històries que en algun moment sembla que s'entrecreuen, però que en realitat no s'entrecreuen, i que és una pel·lícula que també te crea molta tensió i que realment te demostren que a la Xina, com a tot arreu, però sobretot a la Xina, que és una potència mundial, doncs no està la cosa com per tirar coets. És una pel·lícula bastant pessimista, bastant desoladora, de violència molt visceral i contundent, i realment una pel·lícula, per altra banda, esplèndida. Són una mica més de 2 hores que no es noten, i això és del millor que li pots dir a una pel·lícula. Del cinema europeu també hi ha unes quantes que encara han aguantat molt bé la cartellera. És, per exemple, el cas de la pel·lícula Viajo Solo, una pel·lícula italiana de Mariazzole Tognazzi, que és la història d'una senyora que té una feina molt singular, que és valorar hotels de luxe, on ella va sense que, evidentment, sàpiguen que va per valorar-los. I llavors, esclar, va amb viatge pagat, amb hotels amb estades pagades, i així doncs, va viatjant per tot el món. Evidentment, que aquestes puntuacions que ella fa, sabent doncs, si l'hotel és bo amb això, doncs em posen les tovalloles així, el treballador que te rep a la recepció doncs, és amable o no, el que sigui, en realitat el que ens fa és una mica la metàfora d'aquesta dona que en realitat a la seva vida també té moltes coses per arreglar, però potser no té ningú que se les puntuï, no? La pel·lícula, si val la pena, és sobretot per la avassalladora presència de la seva protagonista, que és l'estupenda Margarita Bui. I és una pel·lícula, sobretot de dones. A mi té una escena fantàstica, la que protagonitza amb la britànica Leslie Manville, que és una trobada que té a l'hotel, i que en certa manera també ve a ser una mica com el punt d'inflexió de la història a partir del que passa amb aquella trobada. Hi ha una pel·lícula alemana o suïssa, austriaca, perdó, molt artística, que encara podeu veure, que es diu Shirley, Visiones d'una realitat, dirigida per Gustav Deus. És una pel·lícula que té el seu màxim mèrit en què t'explica una història a partir de la recreació exacta i puntillosa de tota una sèrie de quadros d'Edward Hopper, que l'autor ha posat un al costat de l'altre, i bueno, són les escenes inspirades en aquests quadres, i realment, doncs, si recordes o revises una mica les pintures de Hopper, doncs veus que realment s'ha fet un treball artístic absolutament memorable. Tot això puntejat, per altra banda, amb unes evocacions de fets històrics que s'escolten a nivell de ràdio, però la pel·lícula pot patir, se li pot aplicar una mica aquell adjectiu que a vegades no agrada, que és el de pedanteria. És una mica pedanta, una mica pretensiosa. Fins i tot a mi em va semblar una mica avorrida, però he de reconèixer que és un treball artístic de primer ordre amb la recreació d'aquests quadros. També podeu recuperar encara El extraordinario viaje de T.S. Spivet, que és un nen de 7 anyets, que... no, té 8 anys a la pel·lícula, que se fa passar per un adult, perquè és un nen quasi prodigi, que és un inventor i tot això, guanya un premi de la Smithsonian Institute de Washington, que el truquen pensant que estan parlant amb el pare, i ell comença a fer aquest viatge. Aquest viatge el porta a travessar tots els Estats Units a través de paratges meravellosos, com per exemple els del Monument Valley, i si dic tot això és perquè, recordeu la pel·lícula Amélie? Doncs és del mateix director, Jean-Pierre Jeunet, que és un home que té també una gran capacitat de crear mons visualment fascinants. I aquí, que també juga molt amb la fórmula Amélie, amb aquelles cosetes entranyables dels petits objectes, personatges estranys com el del Dominique Pinon, que serà una trobada que tindrà el nen, i que sobretot doncs, li dona un colorido en alguns moments, tot i que juga amb paisatges meravellosos del mig oest americà, doncs li dona un colorido que sembla fins i tot en alguns moments una mica artificial. En definitiva, per altra banda, tot i que la història és un viatge, en realitat el que t'ha d'explicar la pel·lícula és un drama intimista, familiar, perquè aquesta família, on la mare és Helena Bonham Carter, doncs ja viu un drama, no? I el viatge serveix una mica com d'expiació de la culpa d'aquest drama. És una pel·lícula entranyable, potser no arriba a l'alçada d'Amélie, de tenir la poesia que tenia Amélie, però en qualsevol cas és una pel·lícula molt estimable. Si us va agradar La vida de los otros, doncs no us hauríeu de perdre Dos vides, a la qual, per altra banda, la publicitat ja s'ha fet cas de recordar doncs, la pel·lícula que va guanyar l'Oscar. Per què? Doncs perquè també, en certa manera, la Stasi, que sabeu que La vida de los otros era, diguéssim, aquell organisme, la policia alemanya de l'Alemanya de l'Est, que vigilava constantment els seus habitants. Doncs aquí també, tot i que... ambientada a Noruega, explica una història d'aquestes, diguéssim, malifetes de l'Estasi, a partir d'una dona que suplanta la personalitat d'una altra a Noruega, per continuar fent d'espia, i quan aquest drama es descobreix connectat amb la personalitat, amb la persona de la nena, teòricament orfa, a conseqüència de que la seva mare doncs, era orfa i estava en un orfelinat d'Alemanya Oriental quan va acabar la guerra. Una història que ens recupera la veteraníssima Liv Ullmann, dramàtica, colpidora en molts moments, sense ser, diguéssim, tan rodona com La vida de los otros, però realment també molt, molt estimable. De la setmana passada és una pel·lícula que a mi em va semblar esplèndida, com és el Locke, que és el nom del personatge que interpreta Tom Hardy. El Tom Hardy era aquell dolent que sortia amb la màscara amb l'última del Batman del Christopher Nolan, com es deia, Jordi? Bueno, és igual, la del Batman, l'última que va fer el Christopher Nolan, aquell que portava que semblava el silenci del Hannibal Lecter, del silenci dels corderos. Christian Bale, sí, el Bane es deia, bueno, pues, el dolent d'aquella pel·lícula de l'última versió, diguéssim, del Nolan del d'allòs, és aquest actor, Tom Hardy, que jo us recomano moltíssim que el busqueu també en una pel·lícula brutal que es diu Bronson. Bronson ve del Charles Bronson, d'aquí ve el seu nom, però no és el nom del personatge, que és un presoner anglès que encara està tancat, amb una pel·lícula feta per el Nicholas Windy Renth, que està brutal, brutal. Doncs bé, el Locke, el Tom Hardy, està tota la pel·lícula, és un viatge que hi fa per anar a atendre el part de la seva amant. Va en cotxe i parlant amb el telèfon de mans lliures, parla amb la seva dona, amb la seva amant que està entrant al part, amb els seus fills, amb alguns empleats, i tot això sense sortir del cotxe, amb un muntatge que malgrat tot no es fa gens pesat, perquè és molt hàbil a l'hora doncs, de jugar doncs, des dels cotxes en què es creuen, al lloc de les llums, amb aquest, perquè és un viatge que a més passa de nit i plovent. I a més, per altra banda, ens queden molt ben perfilats, no solament el caràcter, el perfil psicològic d'aquest personatge, sinó de tots els altres amb els que parla, que també són actors. Per exemple, el seu fill és el nen que feia de l'impossible. I és una pel·lícula, per altra banda, que també explica tot un drama familiar. És una pel·lícula de Stephen Knight i és una pel·lícula que realment també val molt la pena. M'ha agradat també la pel·lícula britànica Belle, dirigida per Ama Asante, que jo no sé d'on surt, i que explica una història real, que a més la pel·lícula al final te dona la clau a través del quadre que està en un palau d'escocès d'aquest drama. És una història d'una dona que era filla d'un aristòcrata britànic i d'una dona negra, per tant era una noia mulata. Això a l'època, a finals del segle XVIII, quan encara havia l'esclavitud i quan encara Anglaterra tenia el comerç d'esclaus, encara que oficialment a Anglaterra ja no havia esclaus, només estaven a les seves colònies. Doncs bé, aquest aristòcrata britànic va reconèixer la seva filla, li va donar el seu nom, que ja era tot un acte de valentia, i a més se la va portar a Anglaterra, a la seva casa pairal, allà on vivia la seva família, i això tot això va provocar un gran escàndol a l'època, però què podien fer si l'home l'havia reconeguda? I tot i que es va causar doncs, commoció social, se la tractava amb un cert prejudici, per exemple, no se la permetia menjar quan venien convidats a casa, tenia que menjar amb els criats, o sigui, racisme puro i duro, malgrat tot, és una noia que va saber imposar-se a la seva societat, que va lluitar contra el final de l'esclavitud, perquè tota la seva història que explica la pel·lícula està emmarcada en un procés legal que va existir de veritat quan un vaixell de negreros anglesos va deixar morir els esclaus que portava i que reclamava el pagament d'aquesta càrrega, que eren esclaus, càrrega entre cometes, evidentment, a la companyia d'assegurances. Doncs a partir d'aquí diguéssim que es va començar a posar punt i final al procés de l'esclavitud legal a Anglaterra. Doncs tota aquesta història, interessant, apassionant, feta amb un estil molt anglès, molt en línia de les pel·lícules de la Jane Austen, personatges meravellosos, campinya anglesa, o ambientació perfecta. Doncs es diu Belle i és una pícola esplèndida, protagonitzada. I aquesta noia mulateta es diu Guru Mabata Roo, que no la coneixem, i està ben, molt ben acompanyada, doncs, per exemple, de Tom Wilkinson, Miranda Richardson, Penelope Wilton i Emily Watson, entre molts altres. Una pícola estupenda. Encara podeu veure també el molt colpidor drama sobre la immigració, en aquest cas als Estats Units, que ha fet el James Gray, amb un dels seus autors fetitxes, el Joaquín Fènix, amb la pel·lícula El sueño de Ellis. Ellis és la illa d'Ellis Island, on arribaven vaja, els immigrants als Estats Units i que passaven tot un examen mèdic abans de poder entrar. I amb aquest examen mèdic precisament separen a les dues germanes. Una d'elles és la que intentarà per tots els mitjans recuperar la seva germana que ha estat separada perquè teòricament diu que té tuberculosis. Ella és la Marion Cotillard, l'estupenda actriu que va guanyar l'Oscar fent d'Edith Piaf i que aquí està d'una delicadesa exquisita i a més immersa doncs, en aquell drama que passa a principis de segle XX a Nova York on hi ha doncs, això, maltractament, encara que sigui psicològic per part dels immigrants, els que aconseguien entrar doncs, no tenien més que una vida de treballar dur en barris pobres o com passa també amb el president de dir, caure amb l'àmbit de la prostitució. Tot això està molt ben explicat amb una gran delicadesa, emoció molt continguda per el James Gray, aquest autor que ja ens va sorprendre molt, doncs, per exemple, amb el Pequeña Odessa, L'altra cara del crimen i sobretot Two Lovers, que també la va fer amb el Joaquín Fènix. Encara la podeu recuperar. En plan blockbuster, o sigui, pel·lícules taquilleres, cap millor que L'amanecer del planeta de los simios, la continuació de L'origen del planeta de los simios, que és un final que queda obert amb el personatge del simi César, que viu, són 10 anys després del final de la primera pel·lícula i també creant tensió aquí, té tots els aires, la fórmula, els detalls de pel·lícula que podria recordar molt a un western clàssic, on els simis serien els indis, que viuen en s'espècie de fuerte, allà al mig del bosc, a la vora de San Francisco. La civilització com a tal ja s'ha perdut, encara que els simis no dominen, i sí que encara queden humans que viuen en petits guetos, o més o menys grans, com és aquest que passa a la ciutat de San Francisco, en el qual finalment doncs, tindrà que haver-hi l'enfrontament. Una pel·lícula brutal, molt ben portada, que queda totalment oberta per una continuació perquè hem d'arribar a veure la dominació dels simis sobre els humans. Recordem que aquestes serien les preqüeles de tota aquella saga de pel·lícules que vam veure amb el Charlton Heston al capdavant, que era El planeta de los simios, del Franklin Schaffner de l'any 1968. Una pel·lícula, la de Mark Reeves, esplèndida, que encara podeu recuperar. També podeu recuperar la versió íntegra d'El resplendor de Stanley Kubrick, que encara se fa per un sol passe als Verdi. I dir recuperar, encara que seria un estreno, perquè quan Stanley Kubrick va estrenar aquesta pel·lícula als Estats Units l'any 1980, la seva versió allà, als Estats Units, durava 144 minuts. I quan la va estrenar a Europa, el propi Kubrick la va tallar en 24 minuts o en 25 minuts. I es va veure sempre en versió de 2 hores. I això s'ha mantingut amb els DVDs i amb els Blu-rays. Amèrica és la versió de 144 i Europa i a tota la resta del món, la de 2 hores. Llavors, la versió de 144 minuts, per alguna raó, Kubrick la tenia vetada i a nivell, diguéssim, català, només s'havia pogut veure en dues ocasions excepcionals, a la Filmoteca de Catalunya i al Festival de Sitges. I ara, el Verdi, finalment, un cinema comercial, l'ha recuperada on se suposa que va estar tota la setmana passada i estarà, com a mínim, fins al dijous que ve. És una versió que inclou escenes més allargades de les que ja estan i algunes que no estaven a la versió que aquí hem vist. I que realment a mi me sembla que és inclús millor que la versió que coneixem tots. Així és que una molt bona oportunitat perquè és, us dic, es estrena en cinema comercial. I per acabar ens anirem en dues comèdies que són, a més, musicals. Pel·lícules lleugeres, agradables, amables, que entren molt bé. La primera és Begin Again, una pel·lícula que ha dirigit el John Garney, que és el mateix autor de Once, i que aquí és una pel·lícula amb la qual, per altra banda, té més d'un punt de contacte. Recordeu que Once és aquella pel·lícula que passava als carrers de Dublín amb uns músics de carrer, doncs aquí passa a Nova York, als carrers de Nova York, i hi ha un músic de molt èxit, que ha trencat la seva relació amb la cantant i compositora que l'ha acompanyat en algun moment, que és una encisadora i encantadora, Keren Ailey, que està estupenda, veient-la amb aquells vestidets que li posen, amb aquella flacutxa com és i així, i cantant estupendament vaig pensar que era la encarnació de la Audrey Hepburn, que per altra banda la Hepburn no cantava quan ella feia una pica musical. I aquí ella, la Keren Ailey, canta estupendament. Per altra banda, doncs ja els problemes d'un productor, el Mark Ruffalo, la lluita per tirar un projecte endavant i una pila de cançons estupendes rodades amb una Nova York de meravella. I el gran èxit amb aquest aspecte de pel·lícula petita, però que ha aguantat perquè es va estrenar el dia 20 de juliol, de juny, i encara està en cartellera, és Amanece en Edimburgo. És tot un musical que tot ell està basat en cançons de los Proclaimers, i un grup amb el qual doncs, han partit i han fet una petita trama, que parteix de l'amistat d'uns soldats que estan a Afganistan, que tornen a la seva ciutat natal. I allà doncs, hi ha uns conflictes sentimentals, amorosos, amb els pares, etc etc. És una pel·lícula també amb unes cançons precioses que tenen moltes ganes d'anar a visitar la seva ciutat, els carrers d'Edimburgo, perquè ja sembla que plogui molt i tot surt sempre en sol, una preciositat. És una pel·lícula estupenda, que jo us recomano, i amb la qual ara tancarem a nivell musical aquesta secció. La pel·lícula comença amb un tema musical que canten uns soldats que van amb un comboi i que implica una mica de tensió. Tensió que se'n derivarà un atemptat que patiran i del qual deixarà tetraplègic amb un d'ells. Molt bé, començarem amb aquest tema i després ens anirem al tema final, que és un tema antològic que es diu I Am Gonna Be 500 Milles, que sembla ser que és el més famós de Los Proclaimers, i que està cantat, comença amb un petit, amb dos o tres personatges i acaba sent allò que es diu un flash mob, així, amb, jo què sé, més de 500 persones a davant de l'estació d'Edimburgo, i és un final antològic. Per cert, des d'aquí enviem tota la nostra força perquè Escòcia es converteixi en el proper estat independent d'Europa, cosa que es decidirà el 18 de setembre. A veure si nosaltres també tenim tanta sort. Anem amb la banda sonora, amb dos temes d'aquesta Amanece en Edimburgo. Si vull tardir...
Just drives away with the feet of a bit of luck, of a hard time storm in the back of the trunk. If it's tomorrow, or if it's today, I don't say it will be, I just say it may. When I'm on my knees, to the gates I'll stumble, and plead my case in a style that's humble.
It could be tomorrow, or it could be today, when the sky takes a soul, the earth takes a plane. It could be tomorrow, or it could be today, when the sky takes a soul, the earth takes a plane. It could be tomorrow, or it could be
up next to you. When I go out, well, I know I'm gonna be the one who goes along with you.
If I get drunk, well, I know I'm gonna be the one who gets drunk next to you. And if I haver, hey, I know I'm gonna be the man who's havering to you.
If I'm working, yeah, I know I'm gonna be the one who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you.
And if I grow old, well, I know I'm gonna be the one who's growing old with you.
When I come home, well, I know I'm gonna be the one who comes back home to you.
When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the one who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about that time I had with you.
And when I go out, well, I know I'm gonna be the one who's thinking about you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the one who comes back home to you. I'm gonna be the one who's coming home
to you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door.
And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the one who walks 1,000 miles to fall down at your door.
Be the one who walks
Aixeca el taló.
Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing with...
Anem molt apurats de temps i amb aquestes alçades del programa ja sé que no podrem parlar de cap de les grans figures que ens han deixat aquest estiu. Un estiu especialment luctuós amb Robin Williams, Alex Angulo, Lane Stritch, Lauren Bacall, James Garner, Richard Attenborough o Eli Wallace. De tots ells haurem de parlar amb el proper programa quan fem el partit del 15 de setembre. Anem a fer una revisió molt ràpida de cosetes de teatre d'aquest estiu. I començarem per veure algunes de les coses que podreu veure a la Festa Major de Ripollet. Per exemple, a les 6 de la tarda avui mateix al pati de l'Olivera de la Biblioteca, espectacle de titelles. Després, per exemple, a les 7 i quart al Pavelló d'Esports, exhibició de balls llatins, i a les 8 a la plaça Pere IV, ball de gitanes. A les 12 a la plaça també Pere IV, espectacle amb els Pepets Pots, i també a les 11 doncs, concert amb el grup local Camaleón i Bongo Botraco. I també a les 12 de la nit a la Joan Abad balla amb el grup Shoffers. Per altra banda, demà doncs, teniu un vermut musical a partir de 12:45. Teniu també ballada de sardanes a 17:45, a l'espectacle Xim Xim Barrals a les pistes de l'Esbar, l'obra Et Sona, la que hem parlat avui, a les 11 de la nit al centre parroquial, ball amb l'orquestra Saturno i un festival dels Pinatons amb grups locals. I després, el dilluns, últim dia oficial, doncs, espectacle infantil a les 12 del migdia amb el grup Green Pallunes, ball d'avis per el casal d'avis per la gent gran amb el Melody Music a les 6 de la tarda, cantada de veneres a les 8 amb el grup Morralla, més ballada de sardanes i el ball de confeti. També hi haurà ballades de sardanes el dia 7 de setembre amb el 47 aplec de la sardana al Parc Gasó Vargas. I a la cartellera de Barcelona encara podeu recuperar per pocs dies el musical Per sobre totes les coses, que ve de l'Off-Broadway. Allà es deia Bar o Nu, una òpera pop, un musical de John Hadmer i Damon Intravertolo, que ha dirigit Daniel Anglès, i que és una obra molt ambiciosa, amb un conflicte de relacions d'amor, de relació gay, amb una escola entre dos alumnes. Per un d'ells sentir-se gay doncs no és massa agradable, ho vol tenir amagat, i l'altre ho vol descobrir-ho, i d'aquí ve el conflicte i la tragèdia. Una obra ambiciosa amb més de 20 actors en escena que se recupera, per altra banda, encara que desaprofita una mica la gran ballarina Esther Bartomeu, no hi ha massa coreografia, i que se fa al Teatre Gaudí. Al Versus podeu veure, per una banda, el drama Les coses que falten, del Juan José Pascual Avellán, sobre una parella gay que vol adoptar un nen i que, com que no ho aconsegueix, paga una mare d'alquiler. Evidentment, això portarà doncs, el conflicte que desenvolupa l'obra, encara que per mi no va acabar de quedar gaire ben perfilat. I al Versus també, fins al dia 31, o sigui, demà, podeu veure la comèdia d'Ivan Campillo, Els còmics d'una nit d'estiu, que adapta i s'inspira amb El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare, a la qual doncs, li han afegit una mica de la màgia que té l'obra original, però també una mica de detalls escatològics que per mi li sobren. Tot així, aquesta funció en la qual actors molt dolents han de, diguéssim, intentar posar en marxa un projecte d'un director que es veu que no pot fer res més que tenir que portar allò al millor terme possible. Els actors, per altra banda, ho fan molt bé fent de mals actors. I per altra banda, l'última, el Círculo Maldà, aquesta fins al 7 de setembre, Viure sota vidre, una obra de l'autor Ewald Packmeckshofer, que també és la reunió de tres amics, dos noies i un noi, que es troben al cap de diversos anys i que es demostra una mica quina, la fragilitat de la seva amistat amb aquelles coses que potser sentiments amagats, traïcions i coses que no, amb un llenguatge una mica molt en plan a Harold Pinter. A l'estiu va portar, com sempre, el Grec amb un gran espectacle, l'Adeu al Manantial, amb el càrrec d'una companyia holandesa, un espectacle que a mi ideològicament no em va agradar gens, perquè el trobo que fa una declarada defensa de l'individualisme que a mi no m'ha semblat correcta, però a nivell escenogràfic i de teatre era fantàstic. També vam veure un gran treball de l'Ubo Roa del Declan Donnellan, unes criades coreanes estupendes, o una versió molt agosarada del Capital de Karl Marx. Per altra banda, vam poder veure en cinema l'últim muntatge teatral de los Monty Python Live, que es va fer al cinema Els Icària, el Liceu Liceu, ben tornar a disfrutar amb Los Miserables, el muntatge que ja es va veure al Barcelona Teatre Musical. A Peralada vam poder anar a veure Les Cartes d'Amor amb Gerard Depardieu, més tendre que mai, i la Nuca Aimé, gran dama del cinema i el teatre francès. I hem de recordar també que, per exemple, el 13 de setembre a Sabadell faran el musical 11, 9, 14. Hi ha una gira pèrria de l'estranya pareja de Neil Simon amb el Joan Pera i l'Antonio de Chen, que ha de substituir el Paco Morán abans que arribi al Teatre Condal. I hi ha estrenos també al Versus, Sunset Park, per exemple, el Gaudí, perdó, i el Sunset Park, el Versus, estrena en Versus. I hem de dir també, ja acabarem ja, doncs, que vam també poder veure al Liceu una versió de l'òpera del George Gershwin, Porgy and Bess, ambientada a Soweto. Era un muntatge discret, però que ens va omplir d'emoció, perquè hi ha tants poques musicals d'aquesta envergadura que ens arriben als nostres escenaris. Doncs, en fi, amb aquest musical de George, òpera musical de George Gershwin, anem a acabar. El tema més important de la seva, el més conegut d'aquesta òpera, és Summertime. L'escoltarem en la veu de la senyora Ella Fitzgerald. Amb ell us dic adeu i fins al 15 de setembre. Que passeu molt bona festa major. El control, Jordi Puy, i un nou ajudant que es diu Albert, que espero que continuarem veient per la ràdio, i que us ha parlat Joana Raja. Que acabeu de passar molt bon estiu i fins al 15 de setembre. Adeu.
you're up in